Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Temps per parlar d'economia al Cafè de la Ràdio. L'economia espanyola va entrar en recessió el tercer trimestre després d'una caiguda del producte interior brut d'un 17,8% entre l'abril i el juny. És la caiguda trimestral més important, atenció, des de l'any 1970, que de fet és quan es va començar a recollir dades per part de l'Institut Nacional d'Estadística. Analitzem aquestes previsions econòmiques conversant amb l'economista sabadellenc Joan Saborido. Joan, molt bon dia.
Bon dia a tots, bon dia.
Crec que el primer que hem de dir és què vol dir exactament entrar en recessió. Què vol dir entrar en recessió?
Entrar en recessió, tècnicament, vol dir que el PIB, el producte interior brut, o sigui, l'activitat econòmica del país, està per sota de l'1%. Mm-hmm. De l'1% de creixement. O sigui, fixa't bé que estem parlant de que estem al 17,8 negatiu. O sigui, el 17,8% negatiu. O sigui, que estem no en recessió, estem en una catàstrofe econòmica total.
Clar.
Has dit que això era des del 1970, però has afegit que és quan es van començar a recollir les dades. Sí, però és que abans tampoc passava això. Segurament no hi ha les dades, però és que jo m'atreviria a dir que un cataclisme, una baixada tan important, dramàtica com aquesta, a Espanya no es deu haver produït des de la Guerra Civil.
Clar, és que entendre un descens del PIB del 18% ens costa molt, no?, de pràcticament un 18%, perquè exactament el PIB, Joan, què és el que analitza i què significa aquest descens del 18%? Ho dic perquè quan vas allò rascant, no?, una mica diu que, per exemple, va haver una retallada històrica d'un 22% en el mm-hmm. cas de la inversió en habitatge, també en maquinària, mm-hmm. en béns d'equipament. És a dir, en el fons és que vam estar tancats a casa i no vam consumir?
Que es va parar l'activitat del país. Mira, et posaré un exemple que em sembla que per tots plegats és més fàcil. Imagina que tens una llibreria, que vens diaris i vens llibres i vens d'això, no? I, bueno, doncs tu obres cada dia i fas caixa, i fas una activitat normal. Un bon dia, pel motiu que sigui, et prohibeixen, doncs, de que venguis llibres. Que només pots vendre diaris. De tot el que vens tu en aquell establiment, només pots vendre diaris. Bueno, què passa? Doncs que, com no et vinguin moltíssima gent a comprar diaris, que no és el cas, doncs ingressaràs un 20% o un 30%, o sigui, el percentatge que sigui, de lo que ingressaves cada dia. Llavors això és la caiguda del PIB, de l'activitat econòmica de la teva botiga.
Mm-hmm. I les
a nivell estatal, doncs què passa? Doncs que ens van dir, senyors, quedeu-vos a casa, hotels tancats, cines tancats, bars tancats, tantes coses tancades. Doncs, esclar, tot això no factura. Deixen d'haver-hi transaccions comercials. Doncs deixen d'haver-hi ingressos. A la millor resulta que els que havíem de gastar ens hem guardat els ingressos com a estalvis, però això no compta com a PIB. El PIB és l'activitat econòmica, és la producció. Doncs tot això s'ha frenat totalment, per tant, hi ha hagut, les xifres ens ho diuen, una caiguda del 18%.
I això quines conseqüències pot tenir, Joan? Perquè les causes crec que en aquest cas són evidents, no?
Sí,
les causes
clar.
Són la pandèmia, el confinament, sí. etc. Però les conseqüències que poden venir derivades d'aquestes dades...
Voldria fer un apunt sobre la causa, que llavors...
Fes-lo, endavant,
de
Joan.
De la conseqüència. Una caiguda d'aquestes tan importants doncs és degut a un factor extern, en aquest cas, totalment, no? És la pandèmia, no? Aquest factor extern pot ser una cosa puntual, per exemple, l'atemptat contra les Torres Bessones de Nova York, doncs en el moment en què va passar, el món es va sotreguejar total, i què passa, no? Això serà una guerra, per tant, aquell dia, doncs tothom es va quedar, o aquella setmana, tothom es va, la borsa de Nova York va tancar, va ser una caiguda total. Però llavors, a cap d'una setmana, o a cap de tres dies, es va veure, doncs, que, bueno, desgraciadament hi havia hagut allò, però no hi havia res més. Per tant, es va tornar a la normalitat molt ràpid. Això és el que se'n diu la caiguda en V baixa, en UV, que és el que es havia dit, en UV. Passa, hi ha un gran sotrac, però pum, tornem a la normalitat, perquè doncs ho hem superat i és un factor extern doncs que ha tingut unes conseqüències concretes, però no d'això. Ara no estem en una UV, perquè el problema, va haver-hi el problema el mes de febrer, el mes de març, quan va haver-hi, va haver-hi la gran sotragada, però no ens hem recuperat. Ens semblava que ens anàvem recuperant, però ara estem veient que no ens hem recuperat, que el problema L'altre dia el doctor Trilla deia una cosa que em va semblar genial, no? Diu és que com si tinguéssim un hipopòtam, o un cocodril, i li tinguéssim el peu a sobre. Li tenim el peu a sobre, però el cocodril segueix estant a sota, eh? La que fluixem, pum, surt, eh? Per tant, i ho estem veient, no? El que està passant, doncs que el problema no s'ha resolt. Com que el problema no s'ha resolt, doncs les conseqüències permaneixen, eh? O sigui, van haver unes conseqüències molt dures, però aquestes conseqüències segueixen siguent-hi perquè doncs, malgrat que hi ha una sèrie de sectors doncs, que s'estan intentant, que és el que hem de fer, adaptar-nos a la nova normalitat, que deia el president del govern, no? Adaptar-nos a la nova normalitat, però això costa. I la prova del cotó, la prova la tens a la borsa. Què ha fet la borsa? La borsa no ha fet un sotrac que ha tornat cap amunt, sinó que ha fet un sotrac cap avall i s'ha quedat a baix. S'ha quedat a baix. La tenim en aquests moments, la tenim pràcticament en el mateix nivell que la teníem el dia, no en recordo el dia, però el dia doncs, que va passar, o que es va...
14-15 de març, no? Just després.
Aquell dia, el mes de març. La tenim allà, no s'ha recuperat. Semblava que es volia recuperar una miqueta, però ha tornat a caure. I la tenim aquí baix. I la borsa, cuidant, tinguem en compte que la borsa és la mesura que tenim, el termòmetre que tenim de les expectatives de la gent, no? Del mercat. Què espera la gent? Sempre diem que el que passa a la borsa ens està anticipant el que passarà a l'economia d'aquí mig any, 8 mesos. Bé, doncs, avui en dia la borsa està morta. La tenim a baix. Per tant, què ens està dient? Ens està dient que la situació econòmica d'aquí 8 mesos no es recuperarà, o almenys és l'expectativa que tenim.
Que d'aquí 8 mesos no es recuperarà, has dit, Joan?
No. Bé, llavors estem barrejant les coses. No? Què pot passar aquí? Segons veig jo, poden passar dues coses. Una, que es trobi una solució en el problema. Evidentment, hi ha moltíssima gent que està treballant i, home, anem llegint notícies que ens donen un bri d'esperança, no? Avui mateix hi ha una notícia científica doncs, que ens està dient això. Podem trobar, es pot trobar la vacuna, es pot implementar la vacuna, si està treballant molt, es pot trobar un tractament eficaç contra la malaltia, o la malaltia pot desaparèixer, perquè, escolta, les pestes històriques no duraven tota la vida, arriba un moment que desapareixen, no? Perquè, doncs, mira, ja s'ha mort prou gent, no? Bé, poden passar aquestes coses. Per tant, si una d'aquestes coses passa, el problema ha desaparegut, i llavors veurem la recuperació amb aquesta en B baixa. Bueno, en B baixa no, perquè ja portem molt temps a baix, però veurem la recuperació del problema. Això pot passar, doncs no sé, pot passar la setmana que ve o pot passar d'aquí un any. Un dia o altre passarà. Si no es troba la solució, doncs llavors ens hem d'adaptar. El món s'adaptarà a la nova, o s'està adaptant a la nova situació, i adaptar-se a la nova situació significa doncs anar arranquejant durant molt temps. Perquè immediatament, què és el que ha passat en l'economia i què és el que està passant en aquests moments? La caiguda del PIB, sigui per aquest motiu o sigui pel motiu que sigui, i amb una caiguda tan astronòmica com és aquesta, que és molt gran, significa immediatament, a cap d'uns de pocs mesos, un augment de l'atur. Perquè, evidentment, si hi ha botigues que tanquen, si hi ha... Tornem amb allò de l'exemple que et posava de la llibreria. Mm-hmm. No? Si tu tens una llibreria i tens 3 persones empleades i resulta que et dones compte que d'avui per demà ingresses un 20% del que ingressaves, què faràs? Doncs hauràs de... No per gust, però hauràs de despedir les persones perquè no les podràs pagar. Doncs això és el que està passant a l'economia. Els sectors... Perquè, és clar, també val a dir una cosa, no afecta, i això ja ho veiem, no afecta per igual a tots els sectors. Hi ha sectors que estan afectadíssims, com és tot el sector del turisme, de l'oci, de la cultura, i que, a més, és un sector que en el nostre país és importantíssim, doncs aquest sector de l'esport, aquest sector, doncs està afectadíssim. Ara, hi ha altres sectors, el de la tecnologia, el de la informàtica, el del teletreball, doncs que aquests, o uns anys, el del turisme interior. Diem que el turisme va malament, pel turisme interior no, ha anat molt bé. Bé, s'ha de veure sector per sector, no? Però la realitat, quan veiem que el PIB baixa un 17%, vol dir que amb el conjunt, vol dir que la clatellada global és d'un 17%. I això vol dir que hi haurà una afectació amb l'atur, que ara doncs, el govern ha tret el sistema dels ERTOs i això està, diguem, mig emparat, però la clatellada de l'atur serà importantíssima. De fet, si veiem les previsions en el Banc d'Espanya, doncs ens diuen que l'atur a final del 2019 el teníem al 14%, la previsió a final d'any és que situï el 18%. I la previsió final, perquè això de l'atur és una cosa que li costa molt de recuperar-se,
l'ocupació.
Al final del 21, la previsió del Banc d'Espanya és que això se situï en el 20-21%. O sigui que durant el 2021, si les coses, encara que les coses vagin bé, l'atur seguirà pujant, i no es recupera fins al 22, l'any 22.
De fet, és que l'atur encara no l'havíem recuperat post-crisi del 2008, no? En part,
home,
o sigui,
no,
encara estàvem en xifres...
Sí,
Joan, però encara estàvem en xifres que ens dèieu que hi havia molt camí per recórrer.
Evidentment, estàvem al 14%, que és un atur molt alt, però esclar, veníem del 25, bueno, doncs es anava recuperant gradualment, però esclar, de cop i volta això ha sofert doncs, una claverada molt important, no? I llavors què passa? Si puja l'atur, què passa? Això ja ho hem vist. Quan va pujar l'atur, doncs que baixen els sous, perquè en la mesura de que la gent doncs no té feina, evidentment acceptarà sous, doncs quan es torni a recuperar acceptarà sous més baixos. I en definitiva, doncs que el país serà més pobre. No serà, és més pobre. Llavors, una altra qüestió, el govern què fa per intentar posar doncs mesures cataplasmes amb aquest desastre? Doncs s'endeuta. S'endeuta. Bueno, llavors la Unió Europea ens ha dit que ens regalaria diners, però això ja ho anirem veient. Però s'endeuta. I per tant, l'endeutament del país està pujant molt en aquests moments. Doncs ja ha pujat moltíssim. Teníem un endeutament doncs que ara no tinc aquí els percentatges, però que estava al voltant del 90% del PIB, o sigui, devíem el país, Espanya, devia pràcticament un 100% del que produïa durant un any, i en aquests moments ja el tenim, al 110%. Entre altres coses, perquè l'endeutament ha pujat, però el PIB ha baixat, per tant, la divisió flaqueja tant pel dividend com pel divisor. Mm-hmm. I això seguirà pujant.
Però jo, Joan, en tot això tinc un dubte. A veure si me'l pots resoldre, mm-hmm. Perquè jo entenc que l'esclat del coronavirus ha afectat el món per igual, pràcticament, no? Tot el món ha tingut...
No. Perdona. Mèdicament sí, sanitàriament.
Exacte, sanitàriament sí.
Però els números no, cuidado, eh?
I per què s'explica això, que en alguns països els números s'hagin afectat menys i en d'altres molt més?
No, això ja ho hauries de preguntar a un metge, que tampoc ho saben. Per què el coronavirus ha afectat diferent? Sí, per què aquí a Espanya som tan desgraciats de que la xifra de contagiats segueix estant molt més alta que en altres? Bon, veus aquests mapes que corren per
sí.
Espanya està en vermell i Alemanya no tant, i Islàndia doncs no ho està. Noia, això jo no ho sé. No, de moment em sembla que no hi ha ningú que ho sàpiga. Però com que això és així, com que l'afectació de la crisi, que és mundial, però l'afectació de la crisi és diferent segons els països, doncs la clavellada del PIB també és diferent per països, que és forta a tot arreu. Però no sé, a Espanya han dit que estem en un 18%. Cuidado, que la previsió del Banc d'Espanya diu que això, el 18%, inclou aquest dos trimestres tan dolentíssims que hem tingut, que és el segon i el tercer, però el quart, en principi, no està sent tan dolent, i bueno, això depèn de com evolucioni, perquè clar, el que passi a Madrid ens afecta a tots plegats, i molt, perquè és la capital del país, és la capital econòmica i financera, i afecta molt. Per tant, s'ha de veure aquesta evolució com va. Però si això es pogués més o menys controlar, la previsió del Banc d'Espanya per acabar el 2020 no és que baixarà l'atur, el PIB un 18%, sinó que baixarà al voltant d'un 11%. Uh-huh. Tenint en compte que, suposant que el quart trimestre serà bo, això està per veure. Uh-huh. Això són previsions.
Joan, jo t'ho preguntava això dels efectes...
Deia dels altres països.
Sí, t'ho preguntava perquè hem parlat molt de les flaqueses de l'economia espanyola i no sé si també hi tenen alguna cosa a veure.
Home, esclar, si resulta que una de les potències de l'economia espanyola és el turisme i la restauració, és la realitat, no és que vulgui dir que només es faci això, però que això té un pes específic molt important en l'economia espanyola, i això ha rebut un cop molt important, i, bueno, important, fatal, doncs, home, lògicament Espanya està més afectada, això està clar. Això és així. Dèiem amb aquests percentatges. Jo et deia que a Espanya doncs estem amb una baixa del PIB, doncs això és la notícia, d'un 18%. Alemanya, en les mateixes dates, té una baixa d'un 10%. Clar, una baixa del PIB del 10% és molt gran, però clar, no és un 18%, és un 10%. Itàlia, que resulta que van ser els que van estar més afectats, primer que Espanya, doncs no el té del 18%, sinó que el té del 12,5%. O sigui, no afecta tots per igual. Allò que et deia la bolsa, les expectatives de la bolsa, són molt diferents quan et mires l'evolució de la borsa en aquests mesos a Espanya o en altres països, doncs hi han resultats completament diferents. Si et mires el d'Espanya, el de França, el d'Itàlia, són molt similars, és això que us he explicat, que hi ha una davallada i que ens quedem a baix. Si et mires el d'Alemanya, no és així. A Alemanya hi ha una expectativa molt més positiva que en aquests països que he dit, i a Alemanya en aquests moments l'índex de la borsa alemana pràcticament ja s'ha recuperat en el nivell que hi havia en el mes de març. I si et mires el d'Estats Units, exactament igual, ja està més per sobre del mes de març. I si et mires el Nasdaq, que és l'índex de les tecnològiques, bueno, llavors aquest està disparat, perquè doncs, allò que us deia abans, no? el sector de les tecnològiques és un sector que surt guanyador, totalment guanyador d'aquesta crisi, de moment.
Clar, tot plegat és una qüestió també complicada la que es posa damunt la taula per mirar-nos les perspectives de tot plegat, no? Perquè entenc que el que sempre ens explica, Joan, és que el pitjor per l'economia és la incertesa, i en aquest cas s'assuma la...
Estem instal·lats a la incertesa.
Clar, perquè no podem saber, no?, quan acabarà tot això.
Bé, en aquests moments, la incertesa és la certesa de la nova economia, o com es digui això, de la nova...
normalitat.
La nova realitat, Bé, doncs hem de gestionar, jo crec que l'esforç que hem de fer tots plegats, i que molta gent està fent, és dir, bueno, això és així, ho tenim aquí, hem de conviure amb això, i hem de veure què fem amb això, Hem de veure què fem amb això, i si resulta que jo tinc un hotel i no em venen estrangers, i de moment no em vindran, doncs escolta, el tanco i em dedico a una altra cosa, que és el que han fet, Però clar, això significa... que no vull dir que l'empresari té altres maneres de sortir-se'n i es dedica a fer una altra activitat, però ostres, els camarers no, els camarers també s'hauran de buscar la vida i fer una altra activitat i veure què fan, perquè d'avui per avui doncs aquesta activitat no és possible.
Veurem com evoluciona tot plegat i ho seguirem comentant amb el Joan Saborido. Esperem que algun dia puguem parlar d'alguna cosa positiva aquesta temporada, Joan, en l'àmbit econòmic.
El coronavirus ha sigut una cosa, o està sent una cosa, que els llibres d'història en parlaran llargament. És una cosa, una crisi com de guerra mundial.
No, jo em quedo amb la frase, està sent una catàstrofe econòmica total. No?
Total, està clar. Sí.
Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.